Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
40. Al final, una cosa és que el Madrid faci alguna cosa, però si firmen 40, que firmin 41, perquè al final aquí, al revés, no sé si l'afició del Barça ho entendria, que 40 clubs firmessin aquest escrit contra el Madrid i el Barça digués, no, jo no firmo. L'afició s'ho va dir, no, tu també?
Mira, jo us ho deia perquè és cert que tothom sap que van de la mà i que tenen negocis conjunts i que, evidentment, la Superliga és el gran cavall de batalla i que tenen una guerra amb Tebas, això és evident, Barça i Madrid, però avui ens hem posat en contacte amb fonts d'algunes directives antigues del Madrid, diguem-ho així, de fa anys, i ens diuen que per ells no hi ha res estrany en arbitratges. Fins i tot ens han remès a la Lliga 2006-2007, que és la del Tamudazo. Que és que aquella Lliga, no? Si en aquesta teoria conspiranoica el Barça tingués favors arbitrals, que fàcil era que el Barça en l'última jornada guanyés l'Espanyol al Camp Nou i no.
El més fàcil és la de Mateu Laoz.
Aquella
és la més fàcil.
Però vull dir que fins i tot...
Perquè no has ni de robar, simplement ha de pitar el que era.
Però fins i tot vull dir que fonts d'antigues juntes directives del Madrid... Diuen que no li donen cap mena de credibilitat, això de possible influència arbitral. Evidentment, sorpresos en aquest cas, però que no van per aquest camí.
Home, jo crec que tots tenim clar que el Barça no va comprar els àrbitres.
Jo ho tinc clar, sí.
Però també tots tenim clar que és urgent que algú expliqui bé què ha passat, perquè amb quatre presidents s'ha estat pagant aquest senyor, qui s'ha enriquit, a més de Negreira, per què s'ha fet aquest desviament de diners... I aquesta trama a què responia? I a més que durant quatre presidents s'hagi mantingut. Doncs aquí alguna cosa anòmala, estem parlant segurament de corrupció econòmica, no de corrupció esportiva, però algun problema hi ha hagut. Doncs això s'ha d'esbrinar ràpid i s'ha d'aclarir. La imatge ja anem perduts. Jo sempre us poso l'exemple de quan arribi a Galícia, aquesta quan arribi a Galícia, el Barça estava 20 anys comprant de los árbitros. Això ja no ho traiem. Però una mica s'ha de poder netejar. I cada dia que passa sense aquesta explicació és un dia perdut.
Sí, tant,
és molt urgent.
Per què el Barça va contractar el vicepresident del comitè tècnic d'àrbitres?
Qui? Perquè algú prenia aquesta decisió.
Sí, però i per què aquesta figura i per què amb aquestes quantitats?
I
mentre el Barça no dona una explicació convincent, permet a la resta, sigui Tebas o sigui la resta de clubs, fer una mandonguilla i barrejar-ho amb que el Barça ha comprat els àrbitres durant tot aquest temps. Ara... Jo crec que no ha estat així, però que falta l'explicació del Barça a aquestes tres preguntes capitals.
Sí. És que a més tothom hi va fotent cullerada, perquè ara us deixo opinar també Joan Maria i Toni, però és que avui n'han parlat autoritats polítiques.
Sí, com el president del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, anunciant que actuaran amb contundència per depurar responsabilitats.
El hecho en principio es muy grave, y por eso, como es muy grave, hay que afrontarlo con seriedad, con responsabilidad, con rigor, pero también, llegado el momento... con la máxima determinación y con la máxima contundencia. Lo que quiero que quede perfectamente claro es que el Consejo Superior de Deportes actuará y actuará con la debida contundencia cuando la Fiscalía termine su trabajo, lógicamente.
I també hem pogut escoltar avui el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, assegurant que els fets són molt greus, que perjudiquen la totalitat de l'esport espanyol, motiu pel qual els organismes federatius i el govern, diu, estan preparats per defensar el bon nom dels esportistes estatals.
Endavant. Alguna cosa més?
Sí, apuntar que l'Espanyol explica avui que Enríquez Negreira, pare, no va declarar davant la Fiscalia perquè els seus advocats van al·legar que pateix un principi d'Alzheimer. Veurem si el grau de la malaltia l'acaba eximint de respondre davant la justícia. Informació també d'avui del Mundo apuntant que Negreira també va amenaçar Rubiales quan el president de la Federació Espanyola el va apartar del comitè tècnic d'àrbitres ara fa 5 anys, el 2018.
Sí, quan es va acabar el vincle amb el Barça.
És a dir, no només a Bartomeu, quan va tallar relacions, sinó també a Rubiales.
Pou Padilla, si voleu afegir alguna cosa més d'aquest cas, Toni, digues.
Bé, que s'ha de fer... que ens cal saber la veritat. Perquè és aquella dita, no? Que, no sé com deia, que la dona de l'emperador no havia de ser casta, també ho havia semblat, no? El moment en què algú decideix dins el club que es contractarà l'empresa d'una persona que té aquest càrrec, és una operació, ja s'han tret el peu.
Llavors, un conflicte d'interessos,
a mi no em serveixen els... Tothom ho feia, no em serveix. Tu no pots anar dient que ets més que un club i tenir... a sou la família d'una persona que té aquest càrrec, perquè la imatge ja és horrible. Però sobretot això, vull dir, també a la vegada cal defensar que no ha aparegut cap prova que pugui demostrar un acte de corrupció esportiva. Ara, és totalment normal que qualsevol altre club aficionat digui, escolta, sí, però comprovem-ho perquè crida l'atenció. Però, òbviament, a la mesura que preguntes, la sensació és que aquí hi ha una inflamenta de factures per pagar per uns serveis mínims que de nou demostra que el Barça és una vaca, que tothom l'amuny, que tothom infla factures, que tothom aquí suca i que, vingut, i que és un pas de directives. Per tant, al final d'aquest camí, d'aquesta investigació, i òbviament, tant de bo en puguem treure tot l'entrellat, algú o alguns s'hauran de donar explicacions, segurament per un tema de fer-li mal al club, de robar-li al club, de prioritzar els teus amics o un conegut o el que sigui, perquè aquí hi ha alguna pràctica que il·lícita, és gairebé segur, però jo em decanto més per una qüestió més econòmica, més interna del Barça, podríem dir, que no passa externa, però és... ara has de treure el paraigües i aguantar, i si els altres clubs demanen que s'investigui, és normal, perquè si el Sevilla, el Madrid o qui fos hagués tingut en nòmina o li hagués pagat uns calés a aquesta família, des d'aquí ho exigiríem com és normal. Que, perquè al final és una anòmala. I al final això s'ha barrejat amb l'altra gran guerra, que és la Tebas, la porta, i com Tebas és maldestre i té tantes ganes al Barça, i ha alçat la veu, ara sembla que el problema és que és una guerra Tebas la porta, no, hi ha una guerra Tebas la porta, i a part hi ha una altra cosa, que és que Tebas ha aprofitat una errada del Barça, que és això, per atacar-lo. Però el que no podem fer és mirar cap a una altra banda i fer veure que perquè no ens agradi Tebas i perquè tinc ganes del Barça i perquè la porta el critiqui amb raó, el que no podem fer és obviar que la munició que està utilitzant ara en aquests dies Tebas són uns fets que s'han d'investigar. No sí, podem sí. Mirar cap a una altra banda.
Sens dubte.
Ara, i si ho fem, vale, perfecte, doncs caurem en el folofisme, que és no voler ser crítics amb nosaltres. I si sempre diuen, no, és que els altres ho feien, molt bé, però no em serveix. Tenim unes proves molt, molt greus que durant moltes directives aquí se li ha fet un mal al Barça.
Joan Maria.
Sí, jo crec que només repassant una mica els arbitratges en general dels últims anys, diguéssim que assegurar que el Barça va comprar àrbitres és voler enganyar el personal. Però és evident que aquest vincle amb el vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres ha de generar preocupació i voluntat de saber dels rivals del Barça. Ho entenc perfectament. Però, sobretot, jo crec que aquí qui ha de rebre les explicacions principalment és el soci del Barça. Perquè jo crec que aquí el que hi ha és un problema de per què es paguen aquestes quantitats de diners i a on van a parar aquests diners. Perquè només van anar a parar la butxaca d'Enrique Negreira? Sí? Voleu dir? Aquesta és la pregunta que jo crec que els socis tenen dret a saber la resposta. De per què aquestes quantitats absolutament fora de mercat per fer una feina que avui dia es fa per molts menys diners durant tants anys i amb tantes directives diferents. El problema en aquest cas és que serà molt difícil, però els que hi entenen sobre investigacions de corrupció econòmica és això, no? Intentar seguir els diners. El que passa és que, evidentment, hi ha gent que en sap molt de que es perdi la pista dels diners. Però jo crec que aquí, principalment, qui ha d'exigir una explicació clara i contundent i inequívoca i ràpida és el soci del Barça.
Edu, remata-ho.
Sí, només afegir dos conceptes que fa dies que els penso i em fa molta ràbia. Primer, aquest populisme d'alguns clubs fent comunicat, alguns de forma individual, altres de forma grupal, quan en aquest país tothom té morts a l'armari i tothom els coneix. O sigui, hi ha moltes coses que saps, algunes que no pots dir perquè no, si ens aproves no pots acusar, altres com partits que han pactat resultats i que han perjudicat a tercers i ha sigut evident i alguns li han posat nom a aquests pactes i han fet broma, per tant... Ara fer un comunicat em sembla una mica hipòcrita.
Estàs insinuant un equip asturià i un equip...
No, però és que n'hi ha molts, no. Aquest és el més famós. El Pacto de Llan és el més famós, però n'hi ha hagut més d'aquests. I aquests ara fan comunicats. I després, aquesta caverna mediàtica, que ara és l'escàndol més gran que ha vist a la seva vida i que a sobre ens vol donar lliçons als periodistes catalans de com hem de tractar el tema. Quan ells, amb els adios del Florentino, no van dir res, amb els passaports falsos del Madrid de bàsquet no van dir res, amb el positiu de Ramos, aquell que va sortir a Wikileaks, no van dir res. Però quan passa aquí, lliçons de periodisme. Pues, que es mirin primer a casa seva i després mirin què fem els altres.
Molt bé, nois. Magnífica tertúlia. Ho deixarem aquí. Dijous...
La millor de la setmana?
Sens dubte. del dimarts, sens dubte.
Ja no ens estimes com abans.
No patiu molt dijous, gaudiu del partit.
Ho farem.
I, escolta, i escolteu el Pou. Gràcies, Pou, una abraçada, t'escoltem des de Manchester dijous.
Adéu.
Bona nit.
Adéu, adéu, Edu, gràcies, Toni. Gràcies a Peres.
De res, bona nit.
Vinga, fins ara. 20 i la 1, ara continuem.
RAC 1.
Pròxima estació, Barcelona. Correspondència amb Mogauto Volkswagen City Store.
Ja és aquí la primera store de Volkswagen al centre de Barcelona. Descobreix les darreres novetats de la gamma híbrida i elèctrica de Mogauto Volkswagen i viu una experiència 100% tecnològica. Podràs configurar el teu model favorit a Gran Via, cantonada Padilla. Mogauto.com.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? Vine fins al 25 de febrer a provar un dels nostres nous models i entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Romauto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
Mundo Deportivo és molt més. És veure un espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Abans de l'antitertúlia, avui amb el Sergio Heredia, per parlar d'equitació, una mica de futbol sala, perquè el Barça s'ha classificat aquest vespre per la Final Four de la Copa del Rei, després de superar el Jaén per 7-2. Ho ha viscut al Palau en directe l'Albert Ferrano. Albert.
Hola, bona nit.
Ben tornat, bon festival, eh?
Sí, i mira que era una eliminatòria de quarts perillosa, perquè el Jaén visitava el Palau després de 19 partits sense perdre, però el Barça avui ha exhibit una bona versió, tot i les baixes, i sobretot ha sortit molt endollat. Amb la qualitat que té el Barça, si a més surt a buscar el ganyot del rival amb una extra motivació, doncs és un equip gairebé imparable. Als 10 minuts el Barça ja guanyava 3-0 amb els gols de Mateus, Antonio i Sergio Lozano, resultat amb què hem arribat al descans, i a la segona part, malgrat que els andalusos han jugat gairebé des de l'inici amb el porter jugador, en cap moment s'han apropat al marcador, i en els últims minuts, festival del Barça, festival amb gols, el Barça ha acabat golejant per aquest 7-2 definitiu.
Al final del partit, l'Albert Ferran ha pogut parlar uns minuts amb el porter del Barça, Didac Plana.
Hola, Didac, bona nit.
Bona nit.
Felicitats per la classificació i pel partit. Clar, jo si ara busco una paraula per descriure'l, no, a mi em surt seriós.
Sí, jo penso que ha sigut un partit, com bé dius, doncs, seriós per part de l'equip. Sabíem que avui era un dia molt delicat i que ho havíem de treure endavant com fos. Penso que l'equip ha sortit amb mentalitat d'anar pel partit i de guanyar des del primer minut i sobretot de continuar percutint i intentar agafar tot l'avantatge possible, perquè sabem també que és un rival que no es pot donar mai per mort i bueno, penso que la victòria d'avui ens dona tranquil·litat, ens dona moral per reflexionar una mica i dir-nos a nosaltres mateixos que sí que és veritat que segurament no està sent la temporada com l'haguéssim volgut tots abans de començar per l'eliminació de Champions i per la Copa d'Espanya, però que encara hi ha coses molt maques per davant, objectius molt importants, que si els aconseguim, doncs estic convençut de que marxarem de vacances satisfets de la feina feta, perquè avui dia costa molt guanyar i és algo que ho estem veient cada setmana.
Ara parles d'actitud. Potser fa uns dies, quan vaig jugar contra el Pozo, vam veure una primera meitat en què potser veiem més ficats els jugadors del Pozo que no pas del Barça, sobretot en pilotes dividides sempre arriben primer ells. Avui al Barça, a la primera meitat, se li ha vist molta fam.
Sí, a veure, no és una qüestió, segurament no és una qüestió d'actitud, és una qüestió d'intensitat i és una qüestió de saber estar, de saber que està tot molt igualat, que costa molt guanyar i que tots els rivals contra nosaltres doncs venen a fer el partit de l'any, no? I jo penso que a vegades amb aquesta confiança extra que tenim nosaltres mateixos en el nostre potencial, segurament ens relaxem, no per falta d'actitud, sinó per escatimar dos metres o per arrencar tancar un segon més tard, quan ja ho tinc que fer per obligació, en comptes de preveure, i a vegades, doncs, i amb dinàmiques negatives, com la que estàvem, com la que hem tingut aquests dos últims partits, ens estava passant factura, no? I bueno, la prova està en que quan l'equip està enxufat, quan l'equip surt a matxacar des del primer minut i conscient de que no s'han de concedir errors i no s'ha d'escatimar en esforços ni en segons ni en res, donar-ho tot, els que estiguin, jo penso que avui, a dia d'avui, som superiors a qualsevol equip del món.
Final Four a l'abril, Antequera, us queda la Lliga. És cert que evidentment hi ha hagut dos títols que s'han escapat, però encara queden molts partits aquí a final de temporada.
Sí, i sobretot amb la necessitat d'intentar aconseguir el passe a la Champions de l'any que ve, no? Que això implica, doncs, com a mínim ser finalista o fins i tot potser haver de guanyar la Lliga sí o sí, no? En cas de que Palma fos campió de Champions. Bueno, com sempre diem, objectius són cada any els mateixos, intentar que quan acabi la temporada tinguem el màxim número de títols. Ens en queden dos i anirem pas per pas, no? Ara mateix tornem a agafar ritme de Lliga, pararem per marxar amb la selecció i sobretot, doncs, intentar continuar amb regularitat a Lliga i anar recuperant gent també per arribar doncs, al tram final de temporada amb tothom bé, tothom fresc i tothom mentalitzat de que serà un tram final molt dur i on haurem de donar el millor de nosaltres.
Didac, gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Didac Plana, els micròfons de RAC1 de l'Albert Ferran després d'haver passat a la Final Four de la Copa del Rei. Tenim rivals ja pel Barça?
Ha passat també el Palma, per tant, Barça i Palma, els dos primers equips que accedeixen a aquesta Final Four, i demà les altres dues eliminatòries, Inter-Cartagena i Peñíscola-Antequera. La Final Four a l'abril, Antequera.
Antequera, eh? Val, perfecte. Gràcies, Albert.
Bona nit.
I una mica d'envol, també, amb una bona notícia. Gerard Ballera, hola, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
El Fracking Granollers s'ha assegurat ja la tercera posició a la fase de grups de la Lliga Europea.
Sí, havia de guanyar un empatar contra l'Skjern de Dinamarca. S'ha imposat per 3 gols, 34-31. Un partit igualat i de parcials per un i altre equip. Antonio Rama, el tècnic, satisfet amb la reacció de l'equip després de dues derrotes consecutives, una a Europa i l'altra a la Sobal.
L'equip ha demostrat que el que vol és seguir creixent com a equip i el partit s'ha posat molt bé, molt malament, s'ha tornat a posar bé i l'equip s'han recordat de quan les coses les ha fet bé. No li ha vingut al cap en cap moment que el fantasma dels dos últims partits.
El Granollers ja té rival pels vuitens, serà precisament un altre equip de Dinamarca, l'Arus. L'anada es jugarà el dimarts 21 de març a Granollers i la tornada serà la setmana següent a territori danès. Abans, la setmana que ve, última jornada de la fase de grups, totalment intranscendent, Àustria, Hart, Granollers.
Un partit dur, aquest del Granollers contra el Hart. Demà Champions d'handbol al Palau.
Pensava que era l'Albert Bermúdez el que feia l'acudit. Sí, demà tenim Champions d'handbol al Palau a 8:45, Barça-Pick-Szeged, penúltima jornada ja de la fase de grups, el Barça que ja està classificat matemàticament pels quarts de final. Demà si guanya, classificat a més com a primer matemàticament ja d'aquest grup, a falta encara d'una jornada pel final. L'última jornada és a Polònia contra el Kielce. La novetat a la convocatòria és la tornada de l'especialista defensiu Thiagos Petrus.
Demà tenim handbol al Palau i també tenim bàsquet, juguen tant l'Uni Girona, bàsquet femení, com el Cadí la Seu.
Demà és una jornada molt important pel bàsquet femení de casa nostra. L'Uni juga a Fontejau, a casa, contra el Mersin Turc de Roberto Íñiguez, penúltima jornada de la fase de grups de l'Eurolliga. Amb una victòria, les gironines tindrien molt, molt, molt encarada la classificació pels quarts de la competició, tot i que en cap cas encara seria matemàtica. Aquest partit és a 8:45. I abans, a les 7, partit històric a la Seu d'Urgell. El Cadí rep el Galatasaray als quarts de final de l'Eurocup. No havíem vist mai a la Seu un partit d'aquestes característiques perquè mai s'havia arribat a aquesta instància. És l'anada d'una eliminatòria que a priori està força desigualada perquè el Galatasaray és un dels candidats a guanyar l'Eurocup d'aquest any.
Demà us ho expliquem com els va a tots aquests equips catalans. Gràcies, Ballera.
Bona nit.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Som 11, l'equip líder de concessionaris Ford a Catalunya. Al davant, garatge central, la Ford de Figueres, Olot i Vic. A la mitja, Ford Nicolás. La Ford del Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Al darrere, Tàrraco Center. La Ford de Tarragona, Reus i Cambrils i Centre Trànsit. I a la porteria, tu. Tu ets la peça clau d'aquest gran equip.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle. On altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Ha arribat el dia, s'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Aquesta secció no és una tertúlia. Escolteu detingudament les instruccions d'ús. En cas de dubte, consulteu amb l'editor del programa.
Un dimarts més tenim el Sergio Heredia, company de La Vanguardia, aquí amb nosaltres. Hola, Sergio.
Què tal, com estàs?
Què tal? Què ens portes avui?
Doncs avui et porto una d'aquestes històries que a mi m'agrada molt, perquè estem parlant d'una persona amb una personalitat despampanant, que ens trenca, ja ho veuràs, ja. Mira, del no res, i enmig d'una crisi professional i personal, la Marie Follet va muntar una hípica magnífica a Sant Just d'Esvern. Un joc que és referent de la disciplina a Catalunya, i t'ho dic jo, que de vegades l'acompanyo a concursos i veig com els altres dirigents d'altres hípiques la miren i l'escolten. Prop de 300 criatures passen cada setmana per la seva hípica, Solsolet, el Solso, on conviuen 61 cavalls i ponis. Una meravella pels sentits.
Hola, Marí, què tal?
Bona tarda.
Què tal? Com és? D'on ets tu, primer de tot?
De França.
França. I com acabes aquí a Catalunya, a Sant Just?
Por casualidad, no, porque busqué un trabajo, estaba en Salon Provence, en la provincia de Francia. Busqué un cambiar, se sabía tres sitios, Emiratos Árabes Unidos, Inglaterra y Pony Club Catalunya. Y yo pensé, Catalunya, ¿eso dónde es? Y aquí llegué.
¿Cuántos años?
Fa 25.
25, Entén el català, el parles, no, també?
Sí, una mica.
I la passió pels cavalls és de sempre?
Uf, sí.
Sí, eh?
No me acuerdo que desde 3-4 años dibujaba caballos.
Dibujaba caballos. És una qüestió purament vocacional. Des de ben petita, que es va enamorar dels cavalls, es va trobar en una granja a prop d'on vivies, no?
Sí, exacte.
I vas decidir, això és lo meu. I vas haver de convèncer els teus pares, fins i tot, no? Perquè no era fàcil, no?
A bueno, pare, le dije.
És un món molt car, no? Des de fora ho sembla, no?
Es lo que la gente se cree. Pero no es todo elitista, porque yo no vengo de gente elitista. Al contrario, mi padre era obrero, mi madre ama de casa. Pero trabajé, estudié. Después, no era buena estudiante, pero después estudié para ser técnico 2. Y luego pues me lancé con mi propia épica.
¿Y cómo comienza el proyecto aquí a Sant Just? ¿Cómo te tiras a la piscina? ¿Cómo es que acabas teniendo caballos y ahora haces clases?
¿Sabes qué? No me acuerdo. No, es que es la pasión y trabaja mucho. Pero como me encanta coger una máquina, una motosierra, una bobcat, un tractor, y así se hizo. Vi un terreno. Busqué el dueño del terreno, intenté alquilarlo, lo alquilé, y así, y así, y así, y de 4 alumnos, donde trabajaba, exalumnos, la primera épica que me contrató. Empecé con 4, y 10, y 20, y ahora 300.
Hi ha un component de la épica, Marí, que et vull comentar, que és, què et dona el cavall? Perquè trobo moltes criatures, i gent més gran també, que s'enamoren del cavall.
Claro.
¿Qué dona el caballo? ¿Qué es el que fa que els pollits s'enamorin?
S'enamoren tu hija, mis hijas.
Sí, la meva filla va, Sergio.
La meva filla va, i Maria ha estat professora, ha estat i és professora d'ella.
Que bé,
que Judit, la seva filla, també. I Edith, l'altra filla, és una gran amiga de la Júlia, la meva filla.
No sé de dónde viene la pasión de todos estos niños, pero nos junta en algo que es, tenemos que oler el circo, oler el caballo, es más fuerte que nosotros. Y montar es una manera, es realmente un apagar la máquina. El cerebro, todo se te va, es mágico, es el mejor sitio del mundo, no es, me imagino que saltar en paracaídas debe ser un poco más o menos igual, no sé, pero es, además, es el único deporte que estás con un animal, no depende solo de ti, depende de sus emociones y hay un feedback que es impresionante.
Y la gente que te po a muntar un cavall o que el cavall reaccioni diferent, què li diries?
Ah, se les pasa a la primera clase conmigo, no hay ningún problema. Es que cuando hablas de algo es como todo, es contagioso. La felicidad es contagiosa, la tristeza es contagiosa y la pasión del caballo es contagioso. Cuando vienes a la hípica, es que la primera es un oasis de naturaleza, es un paraíso a 20 minutos de, perdona, no es por hacer publicidad, pero es a 20 minutos de Barcelona y te encuentras una calma, un silencio, y los caballos y los tres perros que hay y se te acabó, ya no no estás corriendo como estamos todo el día en Barcelona.
De fet, hi ha moltes associacions de discapacitats, no?
Sí.
Que aprofiten amb el cavall,
sí,
no? Que
hacemos equinoterapia, claro.
Crec que sí, que va molt, sí, bé, no? També.
Sí. Cada dia tenemos clases con niños con discapacitat o adultos con problemas.
Què és? Com una connexió entre el cavall i la persona? Com ho definiries?
Es que primero el caballo tiene una temperatura corporal que es superior a la nuestra, entonces ya te da mucho más calor. Ya, el calor ya sea verano o invierno, da igual, no es una cuestión de que sea invierno o verano. Luego el movimiento es parecido al movimiento que cuando estabas tú en la barriga de tu madre, entonces es un movimiento muy, muy parecido. Y luego el hecho de estar encima el caballo, el calor, como te digo, y el movimiento hace que relaja cualquier persona, con o sin discapacidad.
Jo sempre he tingut aquest dubte. Normalment, quan tu tens un... Entre persones ens reconeixem per les olors, per la vista, pel so. Amb gossos, el gos es reconeix bàsicament per l'olfacte i per la vista. El cavall, com ens reconeix?
Hay dos cosas diferentes. Un perro es un carnívoro y un caballo es un herbívoro. Entonces debe tener mucha confianza, mucho feedback, porque lo primero que quiere hacer es huir. El caballo, lo primero es el oído, luego el olfato, luego la vista. Tiene una vista mucho más importante que el perro. El perro no ve detrás, el caballo hay solo una parte delante y una pequeña parte de detrás que no ve. Pero si no, primero te reconoce por cómo caminas. Porque se fija mucho en esto, luego el olor, por supuesto, y luego el trato que hay. Conozco ponis de escuela, y tú lo sabes por tu hija, que se enamoran de un jinete y que reconoce cada niño del martes o del miércoles o del jueves o del viernes o del sábado, porque se enamoran, porque hay confianza, porque es un herbívoro y nosotros somos carnívoros. Entonces hay mucho más confianza que con un perro.
Wow.
El perro es más leal, pero no tan leal que un caballo te sigue, pero hasta,
¿sí?,
hasta mucho más que el perro.
Wow.
Qué fort. Sí. Però no, si un gos és un animal de companyia, no? Un cavall pot arribar a aquest punt també de...
Mucho más.
Sí?
Sí, porque te sientes... Tú sabes que hay psicólogos que utilizan en la empresa para ver cómo te mueves, si te cruzas los brazos, etc. Entonces esto es visual y el caballo lo ve todo esto. Por ejemplo, nosotros adultos ya hemos pedido el síndrome de Peter Pan, es decir, el síndrome del niño. El niño viene, cuando va un niño pequeñito, mediano, hasta preadolescencia, cuando se acerca a un caballo no lo ve por dominar. Nosotros como adultos queremos dominar la situación en general, entonces el animal, el niño no, lo que quiere es ser amigo.
Sí, o jugar.
O jugar, exacto. Entonces el caballo, no lo ve como un predador, lo ve como un amigo. Entonces la sensación y el feedback no es lo mismo.
Sí,
bueno. Sí.
Es increíble.
També hi ha nens que comencen des de ben petits i que fan concursos. Tu consideres que és bo concursar des de, no sé, amb 6 o 7 anys? O és més aviat que convindria establir la relació amb el cavall i més endavant, amb 13, 14, començar a competir? Com ho veus això?
Com en què?
Que alguns, que hi ha nens petits, sí, no? Sí, de sí. 7, 8 anys, que ja estan competint.
Sí.
Això és bo o convindria assentar la base primer i esperar-se?
A ver, la competición, coger un deporte, cualquier deporte, lo más joven posible, es verdad que es mejor para poder, tener unos super deportistas. Luego hay niños que son más competitivos que otros, pero la competición no es algunos, como la tuya, no es una competición contra otros, sino consigo mismo. Es decir, les encantan competir, pero la competición en sí no es con los 10 jinetes que están contra ella, es consigo mismo. Entonces hay que saber adaptar la competición y el deseo del niño porque más que nada no queremos competir por competir, no llevamos los niños para competición por la imagen de la épica, sino que cada uno escoge un poco su competición, si quiere hacerla a nivel social, interna, una liga interna dentro de la épica o fuera. Y luego la competición, hay niños que solo se lo pasan tan bien porque la actitud del caballo no tiene nada que ver en competición y la niña tampoco, entonces se encuentra otra sensación, otros. Hablo del feedback porque es mi palabra favorita, porque hay un intercambio, un binomio, y el caballo o el pony lo nota. Entonces hay otros que compiten, pero compiten contra los otros, que olvidan un poco el animal. Y hay que, a mí me gusta que los niños empiezan a competir, pero me gusta cuando empiezan a competir por ellos, porque un recorrido es igual que la vida misma. Decía, hay una oportunidad.
Tienes que saltas, superar obstáculos, ¿no?
Exactamente. Que sea un concurso de doma, que sea un concurso de salto o en cross.
¿Tú lo mismo? ¿Allá?
Sí.
Sí, doma, salto.
I cross, sí.
Clar. I pot anar-hi qualsevol usuari a,
sí,
a Sol Solet, sí, claro. Sí, sí, eh?
Claro.
Excursions també en feu, vull dir...
Excursión més... poco, porque preferimos... L'excursión es un poco más... Hay que tener un poco más de seguridad, entonces preferimos que los alumnos hagan unas clases antes de ir a l'excursión.
I quant temps triga un nen, una nena, algú a fer-se amb el cavall?
En una clase ya está hecho con el
¿sí?
caballo.
¿Y la conexión, llavors?
Claro, ya. Claro.
Sí, es
porque no solamente hacemos la clase montando, también hay que preparar el caballo, cepillar, etcétera, montar y luego despreparar, preocuparse del caballo después de la clase.
Es una liturgia, es una liturgia de sí. dos horas, más o menos. La clase sí, dura una hora, pero ya 30 minutos abans y 30 minutos después, sí, mínim,
exacte.
Dos que de dedicación
exacte.
Al caballo.
Exactamente.
Ah, sí, han de pentinar,
sí,
han
sí,
de...
Claro, sí, claro. Sí, sí, es el principal, es el más importante tener el contacto de tocar, de hablar, de sentir.
¿Ell ha posat a un caball?
No, no l'he vist todavía.
Ella no m'ha vist, però jo muntava de petit.
Sí?
Sí, 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 jo sé muntar cavall, sí. Oh. Sí, he galopat, he fet algun concurs... Sí, de interclubs, ¿no? Social, pero sí, sí, se monta. Lo que pasa es que ella no me ha visto, pero sí, sí. La Julia sí que me ha visto, ¿eh?
Lo tengo programado hace un domingo papis.
¿Ah, sí? ¿Solo papis?
Sí, solo
¿y
papis.
¿Y tú cada día montas a caballo?
No,
Marín.
Ya no tengo mucho más, mucho tiempo. Intento montar dos, tres veces por semana. Sí. He competido, pero ahora ya somos cinco técnicos y hay mucho trabajo.
Ja. No ho trobes a faltar, vull dir, a la teva passió, muntar a cavall i...
Ah, yo no puedo estar sin trabajar tus días, es imposible.
Sense veure'ls, no? Sense estar amb ells.
Y cuando vamos de vacaciones, pues si hay caballos, mejor.
Ja s'ho munten
sí,
per anar
sí, al caballo. Sí, sí. Sí. Quina és la diferència entre un campió olímpic, per exemple, i un ginet de nivell campionat d'Espanya? Vull dir, què és el que fa que un sigui campió? Què és el que té? La diferència és el cavall?
El dinero y el caballo. Porque es lo que justamente estábamos hablando hace poco. Hay un jinete internacional, un concurso completo que es muy conocido. Son dos neozelandeses, Andrew Nicholson y Mark Todd. Y Andrew Nicholson compró un caballo anglo-árabe español, nacido en España, que se llama Nero. Nereo. Y cuando lo fue a ver en Babington, es el único cinco estrellas que hay. Bueno, en Inglaterra. Bueno, no es el único, pero bueno. Babington, le pregunté, ¿usted sabe hablar español? Y me contestó, no, yo, mis caballos sí, yo no. Y este caballo no es extraordinario, pero con él sí que fue extraordinario. Y ganó Babington, ganó, enfin, ha sido medalla de plata en Juegos Olímpicos, bueno, es un crack. Pero para llegar ahí tan lejos, mucho dinero, muchísimo. Y luego es el caballo de su vida. Todos los jinetes te lo van a decir, hay un caballo en tu vida. Uno o dos, pero los grandes jinetes tienen uno que nunca han podido llenar esto. Es como un perro, en esto es como un perro. Porque es una época de la vida, pero aparte de ser una época y un momento de tu vida, un caballo para saltar lo que salta, para hacer la doma que hace como la Beatriz Ferrer Salat, que es una amazona de doma que es excepcional. Ha tenido un caballo excepcional, pero hay un...
Es una conexión, ¿no? Oh, no has somiat mai en anar a uns Jocs Olímpics o que algú dels nens o nenes que hi ha amb tu arribin als Jocs? És el teu objectiu o no?
Ah, no, yo soy profe. Entonces me encanta enseñar, me encanta porque he visto algunos niños y mi hija también está a punto de ser mejor que el profe. Me gusta buscar esto, me encantaría, pero yo soy una épica mucho más familiar que competitiva a alto nivel. Hay otras épicas importantes en Barcelona para esto. Y luego es un 4%. La élite es un 4% en la equitación. El 68% de jinetes que hay en Hípica son solo clases, un par de clases, una competición regional o nacional. Campeonatos de España, sí, por supuesto, porque es un poco el objetivo que tenemos cada año. Pero este nivel es otra élite.
Es más.
Cuando vas a decidir montar la escuela, vas, és evident que vas encertar perquè el negoci està funcionant bé, però ja ha crescut, però els últims 3 o 4 anys detecto que fins i tot ha crescut més. Fa la sensació que en el meu voltant, amb amics, pares de nens, cada vegada hi ha més pares que porten els nens a muntar. Per què?
El Covid nos ha hecho la mejor publicidad. Me lo siento, pero hay que decirlo, porque la gente ha salido un poco de sus casas entre paredes. Y entonces ha salido a la montaña y ha descubierto que había hípicas. Porque en San Just han descubierto que había mi hípica después de 23 años. Y luego el deporte al aire libre, que es importante. Es importante desde siempre, pero aún más durante el COVID. Entonces fue un poco nos ha hecho una publicidad. Luego, cada vez hay más hípicas, entonces se democratiza un poco más, porque justamente estamos diciendo que en Barcelona no sé cuántas hípicas, lo siento, no sé cuántas hay, pero hay unas elitistas y hay unas de pueblo y más familiar, y es, el coste no es lo que se piensa la gente. Decía, por 95 euros puedes tener tu hijo 2 horas a la semana montando en la hípica, etcétera, y no es un coste enorme.
Doncs ja ho sabeu, no? Si voleu aprendre a muntar cavall, aneu a Sant Just d'Esvern, al Sol Solet, amb la Mari Follet. M'han entrat ganes de muntar cavall.
Pues te espero.
Sí? Sí. Mira, va, un dia passarem. Vale. Mari, moltes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Sergio, fins la pròxima.
Fins la propera.
Gràcies.
Doncs ja ho sabeu, eh? Si teniu ganes de muntar cavall, una recomanació des de l'Antitertúlia amb el Sergio Heredia, aquesta hípica de Sant Just d'Esvern, al Sol Solet, amb la Maria Follet. Hola, Jové.
Hola.
Bona nit.
Bona nit.
Què tal tu com a muntador de cavalls? Alguna experiència?
Alguna de fa molts anys que millor no recordar.
Val, perfecte. Portades, va, doncs.
Portades. Mira, Mundo Deportivo y el Sport obren amb les paraules d'avui de Joan Laporta, contestant a Javier Tebas. Mundo Deportivo titula Laporta contraataca i l'Esport Laporta passa a l'atac. A l'Esportiu, en canvi, es fan ressò de les reflexions que ha tingut Ferran Torres amb la premsa. Diu, ara sóc un nou Ferran, en referència doncs, al que ara dèiem. I a les portades de Madrid, tant el Marca com l'As, evidentment, no podia ser d'una altra manera, es fan ressò amb portada, amb fotografia de Vinícius, en tots dos casos, de la golejada del Madrid a Anfield contra el Liverpool. Noche de Brujos titula el Marca, en el Cielo titula l'As. Per cert, a la portada de Marca, anticipa en una entrevista que surt demà a Sergi Albert, exàrbitre, que diu, a mi em va pressionar Negreira. Diu, ha presumit Negreira sempre de tràfic d'influències i el Barça li ho va vendre així.
Déu-n'hi-do. Demà més cas Negreira. Segur que en seguirem parlant. Cada dia surt alguna cosa nova. Gràcies, Jové.
Bona nit.
A descansar. Nosaltres tornem demà amb més Champions des de 8:45 amb la jornada que queda, amb aquest Leipzig City i amb l'Inter de Milà a Porto. I a les 11, un altre cop, aquí serem els del Tu Diràs per analitzar tot el que passi a la jornada de Champions, però sobretot demà per fer la prèvia del Manchester United-Barça de dijous. Demà tornem amb més Ràdio Esportiva. Gràcies al Joan Ferrús, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports. Fins demà.
RAC 1 Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 8 minuts de la 1. Els Mossos investiguen si la mort d'una nena de 12 anys a Sallent, al Bages, ha sigut accidental o voluntària. La víctima ha caigut des del balcó de casa seva, un tercer pis, i la seva germana bessona també s'ha precipitat, però en aquest cas ha quedat ferida greu. El SEM l'ha portat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. La policia continua investigant el cas, però descarta, això sí, que hi hagi indicis de criminalitat. L'Ajuntament ha traslladat el seu condol a la família i ha decretat 3 dies de dol oficial al municipi. Més coses, l'economista Ramon Tamames accepta ser el candidat a la moció de censura que vol presentar Vox contra Pedro Sánchez. Segons publica El Mundo, l'exdiputat del Partit Comunista d'Espanya de 89 anys ja ho ha comunicat a la Reial Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques, de la qual forma part, i ho podria fer oficial les properes hores. Fa dos mesos, Santiago Abascal va anunciar que Vox volia presentar una moció de censura contra Sánchez i que buscaven un candidat independent per fer-ho, que tingués experiència de govern i que es comprometés a convocar eleccions de manera immediata. Ara bé, si no hi ha sorpreses, el més probable és que, si Vox acaba presentant una moció de censura, no tiri endavant al Congrés. Comissions Obreres alerta que algunes prefectures de trànsit tenen un dèficit molt important de personal. Són els centres on es fan tràmits com expedir llicències i permisos de conducció, matriculacions o transferències de vehicles. Doncs bé, en alguns casos la falta de treballadors és tan important que és pràcticament impossible aconseguir cita i per això el sindicat no descarta que trànsit els acabi tancant. Això significaria que els habitants dels municipis on passés s'haurien de desplaçar a altres províncies per fer els tràmits. Segons Comissions Obreres, el nombre de vacants en llocs d'atenció directa a la ciutadania arriba al 75% a Girona, al 60% a Tarragona i Sabadell i al 55% a Barcelona i també a Lleida. En plan econòmic, aquest dimecres el govern obre una línia d'ajuts de lloguer extraordinària pels que, tot i complir amb els requisits, es van quedar sense el bo jove de la Generalitat. La secretària d'Habitatge, Marina Berasategui, diu que no volen deixar ningú fora.
Ens hem trobat que més de 3.600 que sí que complien els requisits quedaven fora per manca de pressupost. Doncs des de la Generalitat de Catalunya hem establert una convocatòria extraordinària que se'ls informarà als joves que avui rebran el resultat de la seva sol·licitud.
Aquesta convocatòria extraordinària pel bo jove al lloguer compta amb un pressupost de 6,7 milions d'euros. L'import final de l'ajut no és lineal, sinó que es mou entre una forquilla d'entre 20 i 250 euros mensuals en funció de la unitat de convivència i també de l'esforç econòmic que els suposi el pagament del lloguer. En cultura, Steven Spielberg ha rebut aquest vespre l'Os d'Or honorífic al Festival de Cinema de Berlín. El director ha rebut el reconeixement a tota la seva trajectòria en un acte emotiu en què el públic ha rebut el director amb una ovació de més de 5 minuts. Spielberg que ha agraït el premi, recordant la seva mare en el 6è aniversari de la seva mort i reafirmant el seu amor pel cinema.
Ningú que s'hagi quedat orfe pot fugir del record del temps passat. Bona part de la meva ocupada vida l'he passat en un tren d'alta velocitat, però el canvi i la pèrdua s'acumulen cada vegada més fins que te n'adones que la teva vida resideix a la memòria.
Spielberg ha explicat també que Tauró ha estat la pel·lícula més difícil de rodar que ha fet o que fins ara la llista de Schindler era la que més l'emocionava, però que li ha passat per davant Los Fableman, el retrat de la seva pròpia família. I un últim apunt perquè el tricicle ha guanyat el Premi Max d'Honor de la Fundació SGAE, que reconeix l'àmbit de les arts escèniques a tot l'Estat. La Societat General d'Autors i Editors ha atorgat el guardó a la companyia teatral per haver creat un llenguatge escènic i per la seva genialitat en l'art del mim. El Premi Max d'Honor el rebran a la gala que es fa el 17 d'abril a Cádiz. I ara els esports amb Jaume Molló.
Reunió entre Joan Laporta i Jorge Messi. La trobada que ha transcendit aquesta nit va ser dijous passat a Barcelona i va servir, d'una banda, per reconduir la relació entre les dues parts i, per l'altra, per tractar un futur homenatge al jugador que continua pendent després de la seva sortida del Barça a l'estiu del 2021. El Madrid ha guanyat per 2-5 al Liverpool a l'anada dels vuitens de final de la Champions. Els blancs han remuntat un 2-0 advers a Anfield i pràcticament han sentenciat l'eliminatòria abans de la tornada al Bernabéu. L'altre partit ha acabat en victòria del Nàpols per 0-2 al camp de l'Eintracht de Frankfurt. Aquest dimecres es completa l'anada dels vuitens de final de la Champions amb els partits Leipzig-Manchester City i Inter de Milà-Porto. Els partits els podreu seguir a RAC1 a partir de 8:45. La selecció espanyola femenina de futbol juga l'última jornada de la Copa de les Nacions a 4:45 de la matinada contra la República Txeca. L'equip de Jorge Vilda necessita golejar i que Austràlia perdi contra Jamaica per guanyar el torneig. El Barça de futbol sala s'ha classificat per la Final Four de la Copa del Rei després d'imposar-se per 7-2 al Jaén als quarts de final al Palau Blaurana. A la Lliga Europea d'handbol, el Freking Granollers ha guanyat l'Esquerna Danès per 34-31 a la penúltima jornada de la Lligueta i evitarà el Fuchse Berlin alemany als vuitens de final. I aquest dimecres, doble cita pels equips catalans femenins de bàsquet a Europa. Cadí la Seu Galatasaray a l'anada dels quarts de final de l'Eurocup a partir de les 7 i Espart Girona, Mersin, a la fase de grups de l'Eurolliga a 3:45.
I pel que fa al temps, aquest dimecres l'ambient serà una mica més hivernal. Al migdia apareixeran ruixats al Pirineu i Prepirineu, que durant la segona meitat del dia afectaran també molts altres sectors de les comarques de Girona, el prelitoral de les de Barcelona, la Catalunya central i entorn dels ports. La neu apareixerà a partir d'uns 1.600 a 1.800 metres. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies rac1.cat.
Escolta el futbol a l'aplicació de RAC1 sincronitzat amb la televisió.
Des d'ara pots seguir els partits del Barça, l'Espanyol i el Girona quadrats amb la televisió.
Fàcil, només amb un clic.
Obre l'aplicació de RAC1 durant el partit i prem la icona del televisor que hi apareixerà.
Ajusta la transmissió de RAC1 per sincronitzar-la amb les imatges i a gaudir.
Molt ràpid,
molt còmode.
Molt RAC1.
Tots som u. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.